Aquest dimarts, al primer Segona, parlarem del cas d'Arling. Segur que el recordeu, un jove de 16 anys que el passat mes de setembre moria apunyalat a la Riera Blanca. Ens visitaran a plató el seu advocat i el seu padrastre per veure en quin punt es troba la investigació d'aquest cas. També repassarem la nova normativa dels patinets elèctrics que ha d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2026. I a la secció del periodista de Guàrdia coneixerem la iniciativa de l'Hospital de Bellvitge de lectura en veu alta, que vol mostrar els beneficis emocionals i cognitius que pot generar això, la lectura en veu alta, en pacients que tenen trastorn de conducta alimentària i que estan ingressats a la planta de psiquiatria. I finalitzarem el programa d'avui amb la tertúlia de les nostres veïnes expertes. Comencem. Benvinguts al primer Segona. Doncs comencem el programa mirant enrere, a principis en concret del mes de setembre. El Darling, un noi de 16 anys d'origen hondureny, va morir apunyalat al carrer Antoni Capmany de Barcelona, just al costat de la parada del metro de Santa Eulàlia, a tocar de la Riera Blanca. Els fets van succeir la nit de dilluns, un dilluns de 8 de setembre, al voltant de les 11 de la nit, on els Mossos van ser requerits per arribar fins a aquest carrer on us dèiem, on es trobaven dos menors d'edat, estaven ferits. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diferents efectius del Servei d'Emergències Mèdiques que van atendre aquests dos menors i després els van traslladar a un centre hospitalari. Un dels dos menors, però, finalment va morir a causa de les ferides. Les primeres informacions publicades a premsa parlaven que l'apunyalament es va produir en una baralla a la que van participar unes 7 persones entre menors i majors d'edat i es parlava en aquell moment d'enfrontaments entre bandes. Avui, al primer Segona, volem saber en quin punt es troba la investigació i conèixer una mica més com era el Darling i aclarir una mica tota la situació. Per això ens acompanyen a plató avui d'una banda el Daniel Salvador, ell és advocat de Boseler Abogados i és advocat de la família. Daniel, gràcies per acompanyar-nos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya l'Alberto Ramos. L'Alberto és el padrastre del Darling i li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui perquè ens doni aquesta visió per conèixer una miqueta més com era el Darling i no quedar-nos en aquests titulars que a vegades doncs, ens poden portar a, doncs, a confondre'ns i a pensar coses que no són. Alberto, si et sembla, si te parece, comencem parlant amb el Daniel, perquè el que sí que ens agradaria és saber ja en quin punt es troba, perquè no sé si ja s'havia entrat en fase d'instrucció. Podem parlar d'algun tipus de novetat al respecte pel que fa a aquest cas? No sé si ens podem situar una mica, Daniel.
Sí, hola, bona tarda. Com bé has dit, ja estem en fase d'instrucció. El procediment a l'atestat policial ja ha arribat als jutjats i ja s'han pres unes certes mesures, hi ha gent que està en presó provisional i ara estem a l'espera de que s'evacuïn una sèrie de diligències d'investigació que poden ser transcendentals. L'Alberto tindrà oportunitat d'explicar-ho, però el que sí que se sap des de que l'atestat dels Mossos d'Esquadra va arribar al jutjat és que es desvincula completament a qualsevol història de bandes llatines, d'acord? Òbviament, sempre que hi hagi joves llatins hi haurà alguna vinculació, és impossible desvincular-se del tot, però això no és una història de bandes llatines ni de les famoses caigudes ni les històries aquestes que tenen entre ells. No? El Darling el van assassinar, d'acord? La mort del Darling va estar premeditada. Hi ha gent en presó provisional i s'està a l'espera de que s'evacuïn una sèrie de diligències d'investigació transcendentals.
Què vol dir exactament? Perquè clar, a vegades nosaltres ens perdem en aquest vocabulari vostre. Evacuar diligències, què vol dir exactament?
Miro d'explicar-ho. Sí. En realitat, al principi hi ha una feina tècnico-policial per part dels Mossos d'Esquadra que acaben amb un atestat, amb una versió dels fets, amb uns investigats i ho aporten al jutjat. D'acord? Un cop això arriba al jutjat, ara s'obre la fase d'instrucció, que és el que s'està instruint. Durant aquest període, el que es tracta és que tant acusacions com defenses mirin de preparar un judici. Això acabarà en un judici de tribunal de jurat. D'acord?
Amb, un jurat popular, això ja ho sabem, això ja se sap ara.
Això ho sabem, a sense certa, d'acord? Sí. El que passa és que sí que es fa una espècie de pas enrere, perquè hi ha diligències d'investigació que tornen a grups especialitzats de Mossos d'Esquadra perquè informin al jutjat.
És a dir, coses que potser no s'havien aclarit en el seu moment, no? Podríem explicar-ho així, es poden incorporar en aquesta fase d'instrucció.
Per descomptat. Ara el que es tracta és de filar més prim, d'atribuir responsabilitats concretes, de donar responsabilitats a persones que fins ara sembla que no siguin responsables.
Clar, perquè em deies abans, Daniel, que hi ha dues persones que estan en presó provisional.
Correcte.
I nosaltres hem parlat al principi que eren un grup de 7. Llavors, què passa amb la resta de les persones que es van veure involucrades?
Hi ha persones que estan en presó provisional perquè són majors d'edat, menors d'edat interns en un centre de menors perquè són menors d'edat, i gent investigada, però que no té mesures cautelars, és a dir, que no ha ingressat a presó provisional. Sempre fem un esforç per explicar a la família, d'acord, perquè imaginem, no, el que és transitar per aquest dol, no, d'aquest matin al fill apunyalat, i d'explicar-los com necessitem que es practiquin aquestes diligències. Estic parlant d'informes forenses, de sang que s'ha trobat a roba dels investigats, bolcatge de telèfons d'investigats que s'han trobat per atribuir responsabilitats diferents a les de l'autor material. Ja sé que són paraulotes més complicades que utilitzem els advocats, però...
Sí, però a veure, potser fins a quin punt estan involucrats cada un dels membres,
no? Exacte, els conceptes com instigadors, els conceptes com cooperador necessari, són gent que té responsabilitat penal, però que no tenia un ganivet a la mà. I tot i així tenen responsabilitat.
Es tracta de depurar totes aquestes responsabilitats, no?
Arribar al fons d'aquesta història, que en un primer moment és el que vol la família, no? A l'hora de transitar per aquest dolor, a l'hora d'estar a l'espera de que s'evacuïn diligències d'investigació, de que succeeixin aquests informes que estem esperant, i a l'hora de que passi alguna cosa per afiançar aquest judici que preparem, aquest tribunal de jurat, que esperem que arribi aviat.
Alberto, han pasado ya casi 3 meses de los hechos. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo os encontráis?
Ante todo, buenas tardes. Gracias por convidarnos al programa y darnos oportunidad de expresarnos. Y ante tu pregunta, pues la familia está destrozada. Justamente hoy se cumplen 12 semanas exactas desde que sucedió. Es pequeño homenaje que se le ha hecho y tal, y entonces la familia está destrozada. La madre, mi mujer, está de psicólogos, a base de pastillas. En principio, estamos todos en terapia familiar, porque el hecho fue brutal, sin sentido, y en un momento que después de cuando vienes de una familia dura, de experiencias duras, como es la de inmigrante, justo estaba en esa etapa de vida estable, ya estaban encontrando
su
sitio.
Como todo, que todo marchaba bien,
sí,
¿no?
Sí, era un momento que todo el mundo, le acababan de dar también la nacionalidad ya a mi mujer, la familia estaba haciendo papeles, o sea, había un ambiente positivo en casa, todo el mundo estaba feliz. Y de repente, como digo, un acto sin sentido, porque no tiene justificación alguna de que, sin motivar nada, apuñalen a un niño de 16 años, pues la familia fue un shock terrible.
¿Cómo era Darling? Porque es un niño estudioso, era un niño estudioso. Contanos un poco para hacernos una idea de cómo era él.
Pues él, aparte de ser estudioso, es lo que yo le digo a todo el mundo. A mí me sorprendía, o sea, yo tengo una edad ya y estamos acostumbrados a los adolescentes de hoy en día, ¿no? Siempre su rebeldía, siempre su carácter transgresor, ¿no? Porque son de combatirlo todo. Pero él no, él no. A mí me cautivó desde el primer día porque era un niño que escuchaba. Aunque digan lo que he tenido que escuchar por ahí fuera, en redes y demás, era un niño que obedecía a su madre, pero a tal punto de que si voy a llegar 5 minutos tarde de la hora que se tal, avisaba. Y no es que tengas que ir tú detrás de él, lo hacía él. O sea, tenía muy responsable, muy maduro para la edad que tenía. Y eso era algo que cautivaba a toda la gente que estaba con él. Entonces, para mí era muy especial. O sea, yo cuando le pedí matrimonio a su madre, siempre no, estamos acostumbrados a pedírselo al padre de ella, ¿no? Por ejemplo, o a la familia. Yo eso pedía a él.
¿El permiso?
Sí.
¿Y te lo dio?
Sí. Y al principio, claro, él viene de vivir solo con ella. Entonces, como que era celoso con ella, entonces es el que me puso más pruebas para que eso fuera de verdad. Entonces yo con él tenía una relación muy especial, porque yo no lo consideraba ni mi hijastro, ni un crío, ni un niño. Yo lo trataba como si fuera un adulto igual que yo. Y, o sea, que era un ser para mí muy especial, que ya le digo, hacía mucho tiempo que yo no veía un adolescente tan, tan sereno, tan maduro y tan responsable como era él.
Estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado.
Correcto, sí. Lo que se ha podido averiguar y demás, pues él no tenía que estar ahí. Salió porque había quedado con unos amigos. Uh-huh. Y de repente salió este otro grupo y es que les atacaron sin, no hubo pelea. Es
que sí, porque vosotros habéis podido hablar, porque Darling ganaba una iba con otro chico, ¿no? Y no supongo que este chico se habrá podido dar más detalles de lo que pasó en ese momento.
Sí, sí, correcto. Aunque de primera instancia la historia era poquito enrevesada, uh-huh, porque se atribuía a un robo que intentaban.
Sí.
Luego se ha demostrado que no.
Que no.
No. No había robo, no había intención de robo, uh-huh, no era nada. O sea, fue, como ha dicho Daniel, fue un acto premeditado, fue una emboscada y es que duró 5 minutos. O sea, lo tenían estudiado. Eso hay que recalcarlo. Es gente que estudió la zona, porque está en sumario. Estudió la zona, estudió que no hubiese cámaras. Y se juntaron allí a una obra en concreto. Eso es algo premeditado. Uh-huh. Entonces, no pueden haber, como ha dicho también Daniel, no hubo ningún atisbo de pelea entre bandas. Aquí no había bandas. Uh-huh. El nuestro no pertenecía a ninguna banda. Eso es categórico, demostrado por los Mossos de Escuadra. No, uh-huh, es por la opinión de familia,
yeah,
sino a raíz de la investigación policial, se ha demostrado que no hubo bandas y fue, pues eso. El que estaba allí, no. Ellos dicen que iban hacia la boca del metro, les salen este grupo, les atacan y se fue.
¿Gratuitamente?
Sí. Sí, porque ya le digo, es, si fuera un robo, a ver, decían patinetes. El nuestro no llevaba patinete. Uh-huh. Nuestro hijo llevaba un iPhone 15 Pro en el bolsillo. Nuevecito, se lo había regalado yo. Uh-huh. Seguía en el bolsillo cuando lo recogieron las ambulancias. Entonces, ¿A qué se debe este acto gratuito de violencia? Uh-huh. Es lo que más afecta a la familia a raíz de la primera pregunta que me has formulado. Uh-huh. Es eso, es la incertidumbre del por qué.
De buscar una explicación.
Sí,
porque es una explicación, buscas explicaciones a un hecho tan traumático, pero una explicación que te, sí, que te reconforte un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Correcto, correcto, uh-huh, es eso. Es el decirle el por qué, por lo menos decir, bueno, sabemos por qué fue, pero claro, de la nada, en 10 minutos que sucedió todo, no. Uh-huh.
Daniel, ell parla de aquesta premeditació, no? Hi ha una diferència substancial quan parlem d'un assassinat premeditat. Això es pot demostrar fàcilment, no? Quina seria la diferència d'aquesta violència, diguem, extrema i gratuïta, no? D'alguna manera.
Jo sóc optimista en que puguem demostrar tot això. Com, uh-huh, bé has dit, ja ho has dit amb la pregunta, els actes preparatoris per acabar amb la vida d'algú, no és, uh-huh, una història amb la que et trobes de cop i volta, ets, uh-huh, víctima d'un robatori i el robatori acaba malament i acabes mort. No, no va anar pel Darling. No hi ha cap dubte.
Però el Darling, perquè va ser el Darling per mala sort per ell i la seva família, com, sí, podia haver estat una altra persona.
Exacte, si és que encara que estem fent desmarcar-nos de qualsevol història de baralla entre bandes, com he dit al principi, uh-huh, sí que és segur que els agressors tenien algun vincle, no?, amb el tema de bandes, uh-huh, i jo considero que aquest és el problema. Jo no crec, no només l'Hospitalet, crec que tot l'àrea metropolitana té un problema. Uh-huh. Tot l'àrea metropolitana té un problema d'ordre públic, que és això, que els joves vagin amb ganivets pel carrer.
Les armes blanques, no?
A qualsevol persona que li expliquis no li entra al cap, no? Uh-huh. En una ciutat com Hospitalet, com a Barcelona, però succeeix, i així passen aquestes coses. M'imagino, jo no vull fer d'advocat del diable, no? Però, uh-huh, gent sense ningun tipus d'expectativa a la vida, perquè encara que trobem un mòbil, serà un mòbil absurd, no? De per què acabes amb la vida d'algú tan, uh-huh, jove, gabinetades, no? Però tenim un problema, perquè són coses molt greus.
Uh-huh. A part de la premeditació, ja ho diré bé, hi ha un delicte d'homicidi dolós.
Sí, sens
dubte. Això ens pots aclarir una mica,
sí,
què vol dir?
Bueno, dolós és la intenció de matar algú. Difícilment una gabinetada no serà un homicidi dolós. Uh-huh. Parlem d'un altre tipus d'homicidis, doncs, quan la mort és accidental, no? Quan no volies acabar amb la vida d'algú i malauradament, doncs, doncs, mor algú en un accident de trànsit i no el volies matar. Això no seria un homicidi dolós, no? Seria un altre tipus d'homicidi. Però difícilment amb una gabinetada no es pot parlar d'un homicidi dolós perquè o penses o la possibilitat de que acabis amb la vida d'algú és molt alta, no? Per això es considera un homicidi dolós, perquè una gabinetada que acabi amb la vida d'una persona és un homicidi dolós, sens dubte.
Quina previsió teniu a partir d'ara? Ens deies, estem a la fase d'instrucció. Teniu previst quan pot finalitzar aquesta instrucció i quan pot sortir el judici?
Sens dubte, Daniel, que finalitzar la fase d'instrucció ens donarà una perspectiva de quan pot sortir el judici. Normalment les fases d'instrucció diuen que tenen que durar 6 mesos, a la pràctica sempre duren un any com a mínim, no? Perquè s'esgoten els 6 mesos i demanen una pròrroga perquè acabin de buidar-se totes les diligències d'investigació. Sigui 6 mesos, sigui un any, sigui un any i mig, just quan s'acabi aquest període d'instrucció tindrem el plaç perquè assenyalin el judici i espero que sigui l'abans possible. No és per fer quinieles, difícilment serà durant l'any 2026.
Haurem d'esperar pràcticament el 2027. Aquestes persones seguiran en presó preventiva?
Per descomptat, allà estarem nosaltres per demanar que estiguin a presó fins que surti el judici. Un altre motiu pel que el judici ha de sortir ràpid, no? Perquè tenir alguna persona en presó provisional que és innocent fins que es demostri el contrari, doncs és una situació que hem de salvar. Per això tenim pressa per arribar al judici, perquè si no, si s'està molt de temps sense que s'anyenin al judici, els hi dona la possibilitat als advocats defensa de dir, bueno, surto ja, no? Demano la llibertat perquè no puc estar en presó provisional eternament. No? Així que esperem que tot succeeixi amb celeritat, això és el que espero.
Alberto, mentre hablábamos contigo ahora, veíamos unas imágenes de homenajes que se le han hecho a Darling. Eso demuestra también que era una persona muy querida por sus compañeros y también por su entorno, bueno, pues de su centro de educativo, etcétera, ¿no? ¿Cómo recibisteis vosotros todo un poco fue como una cosa bastante improvisada, ¿no? De gente que incluso si pasas por ahí todavía, hoy día, hay ese recuerdo, ¿no? Unas flores que recuerdan que ahí pues Darling perdió la vida.
Correcto. O sea, nosotros la verdad es que en principio nos sorprendió porque no fuimos buscando. O sea, en ese momento de dolor nos escondimos, digamos, ¿no? Nos quedamos en casa, no queríamos saberle del mundo y sin embargo la gente se quiso acercar a nosotros para hacer estos homenajes desinteresados. Muchas veces ni nos conocían ni teníamos conocimiento y la verdad es que estamos muy agradecidos a toda la gente que ha hecho esos homenajes, los compañeros, como tú dices, los que se acercan, al grupo San Egidio, que fue lo que hicieron esa misa.
Que era su colegio, ¿no?
No. Bueno, él iba a la Maristas de allí.
Sí.
No me acordaré.
Bueno, tranquilo, sí. Maristas, da igual.
Sí. A la Maristas de allí de Paralelo, no me acuerdo. Y él también allí se le hizo un homenaje dentro del colegio, los compañeros de clase y tal. Siempre ha estado muy volcado. Ahí vemos la cantidad de gente que se acercó, que ya le digo, es que muchos ni lo conocíamos, pero la verdad es que nos sorprendió y hemos estado en todos presentes.
Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimos ánimos.
Gracias.
Poca cosa te podemos decir, pero que esperemos que se haga justicia al final y que podáis encontrar una mínima, bueno, un poco de confort o de consuelo.
Muchas
de alguna
gracias.
Manera.
Yo, si me permites, quería hacer un último apunto que para mí creo que es importante.
Sí.
Es que debemos pensar, que esta gente que ha estado, como ha dicho, material o involucrados intelectualmente, viven aquí a Hospitaleta. Y esta gente hoy ha sido el nuestro, que es lo que me encargo de recalcar en todos los sitios que me han dado oportunidad de hablar. Hoy ha sido el nuestro, pero es que mañana puede ser el de cualquiera. Y eso es un mal que debemos atajar entre todos, porque Barcelona no era así, Hospitalet no es así. Y la imagen que nos estamos llevando desde fuera no creo que sea la adecuada. Y hay que hacer algo.
Nos quedamos con esa reflexión y Daniel Salvador, advocat de la família de Boixeler Abogados, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé tot aquest procés que encara teniu per endavant.
Gràcies.
Nosaltres fem una pausa en el camí, però tornem de seguida amb més coses al programa. I I recuperem ara el programa una secció que feia unes quantes setmanes que teníem allà una mica oblidada, que és la del periodista de Guàrdia. Avui s'estrena la Maria Sant Blas. Maria, què tal? Benvinguda.
Què tal, Anna? Molt bona
tarda. La Maria el que farà ara és explicar-nos una mica una iniciativa que estan fent des de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que es diu De Viva Veu. Tu vas anar precisament fins a l'Hospital de Bellvitge per saber una miqueta més d'aquesta iniciativa. A veure, què ens expliques? Què és exactament això?
Doncs, efectivament, el projecte es diu De Viva Veu. Vam començar aproximadament fa uns 2 anys, aquest, a l'Hospital de Bellvitge, però en col·laboració amb la Biblioteca Bellvitge, també.
Molt bé.
Com dèiem, és la tercera edició, perquè va començar el 2023, i ara, doncs, després d'aquests 2 anys, la valoració que fan és molt positiva, però anem a una mica, no, a explicar en què consisteix. I és que dues voluntàries de la biblioteca van una vegada al mes a l'hospital a llegir en veu alta als pacients.
I que a llegir, no sé si això ho escollegen elles
sí.
Van a llegir en veu alta davant de certs pacients.
Exacte. Val. Després escoltarem a les voluntàries que expliquen una mica, doncs, com escullen, no, aquestes lectures, però van a l'Hospital de Dia de Trastorns de Conducta Alimentària per una banda, i després també van a visitar els ingressats de la planta 9.1 del Servei de Psiquiatria, que és una planta una mica especial, no, perquè allà estan els pacients. Es diu que és una unitat de portes obertes, no, que estan una mica, doncs, estan allà, fan una mica el que volen, entre cometes, estan controlats, i una vegada al mes tenen aquesta activitat que és on vam estar precisament, en aquesta planta, i vam poder també, doncs, escoltar les opinions dels pacients, i la veritat és que estàvem molt contents.
Molt bé.
Això es fa perquè té molts beneficis, no? Al final, la lectura en veu alta, doncs, aporta molts beneficis, però, si et sembla, escoltem que ens ho explica millor la cap d'infermeria, la Lia Tamar Sánchez, amb qui vam poder parlar.
La idea és, dintre d'un context d'humanització, millorar, per una banda, l'experiència de pacient, i per altra banda, els vincles amb el territori, en aquest cas concret, no?, amb la Biblioteca Bellvitge. Dins d'aquest nova mirada a la salut mental, l'abordatge, no?, la comprensió, inclús els nostres procediments associats, també tenim una part d'abordatge en el benestar, i en aquest benestar dels nostres pacients, pues, l'experiència d'ells, no?, l'experiència dels seus resultats de salut i l'experiència de la seva vivència en el nostre període o en el període que tenen d'hospitalització té una gran rellevància per nosaltres.
Bé, doncs, recollíem, no?, aquests beneficis d'aquest programa, d'aquesta, doncs, lectura en veu alta, i això ho fan en col·laboració, com ens deies, l'Hospital i la Biblioteca de Bellvitge. Són dues bibliotecàries que són de forma totalment voluntària.
Exactament.
Que fan aquesta tasca, no?
Exactament, com dèiem, és una vegada al mes, aquestes dues voluntàries que són treballadores de la biblioteca, que són la Mireia Rojo i la Adela Tauste. Doncs això, una vegada al mes van allà i són elles mateixes les que escollen aquestes lectures. De fet, si vols, ens ho expliquen també.
Sí.
Escoltem primer a l'Adela explicant-nos quin tipus de lectura trien per aquesta activitat.
Fem una lectura en castellà i una altra en català, no? Llavors intentem que siguin poemes curts o narracions curtes que elles puguin després participar, no? I que siguin així una miqueta, doncs, així, que els hi cridi l'atenció, no? Que a vegades fem més clàssiques com Neruda o Machado o García Lorca, i altres vegades, doncs, com avui, la Gata Katana, perquè el que volem també és que hi participin elles.
Molt bé, doncs hi ha una selecció una mica de les dues,
volen,
de les dues bandes,
no?
Potser elles també poden, doncs, una mica, doncs, dir el que ho proposar, no? Però també suposo que aquests pacients poden dir la seva.
Sí, de fet, també ens ho explicaven, que moltes vegades, bueno, el que volen és que ells participin, que al final de cada sessió, doncs, també s'animin, no?, a poder llegir en veu alta i fins i tot, doncs, a proposar lectures o aquest tipus de coses. Llavors, el que dèiem és que aquesta iniciativa, doncs, també el que vol és millorar l'experiència dels propis pacients dins de l'hospital, no? Que no sigui, doncs, estar allà simplement, bueno, ja sabem com és estar en un hospital.
Sí, que a vegades fins i tot pot ser molt avorrit, no?, pels propis pacients, no?
I llavors això els treu una mica de la rutina, que és el que deien elles, doncs, una vegada al mes, ni que sigui, doncs, tenir una activitat, doncs, una mica per sortir, no?, d'aquesta rutina diària hospitalària, que al final, doncs, és molt avorrit.
Molt bé.
Els beneficis ens explica també la Mireia Rojo, l'altra voluntària.
Escoltem, doncs.
d'entrada és com un parèntesi, no?, en el seu dia a dia, això que se'ls hi proposi activitats des de fora ja és un bon benefici, vull dir, trenca amb la rutina diària. També es poden beneficiar perquè poden conèixer a través de les lectures que els hi proposem, doncs, autors, lectures que potser no coneixen i els pot entusiasmar, no? I bueno, i cercar. No totes les sessions són iguals. El que sí que hem comprovat és que si hi ha algú del grup que trenca el gel, és molt fàcil que els altres s'animin. I llavors, bueno, això fa que la sessió sigui molt més dinàmica i enriquidora.
És una iniciativa que a nosaltres, per nosaltres és innovadora a l'hospital, però que els beneficis que pot tenir la lectura en veu alta estan documentats ja a l'antiga Grècia, no?
Sí, exactament. De fet, es recull en un llibre de l'assagista nord-americana Megan Cox, que es diu La màgia de llegir en veu alta, que explicava que en el segle II un metge grec, anomenat Antilus, prescrivia als seus pacients, doncs, aquesta recitació diària com una eina, doncs, un tractament, doncs, per millorar la salut, i deia, insistint en les bondats terapèutiques dels versos èpics. Bueno, en aquest cas no sé si llegien versos èpics, perquè ja comentaven, llegien una mica poesia, prosa, en castellà i en català, que també ho volien destacar les voluntàries. I bé, al final, si vols, acabem amb unes anècdotes que ens explicaven, que deien que cada sessió era diferent, que moltes vegades s'animaven, que ja també és el que més els agradava, doncs, que la gent s'animi. Escoltem les anècdotes que ens explicaven.
En les sessions poden passar moltes coses, no? A vegades ens hem trobat de que al final de la sessió se'ns ha apropat gent, bueno, una persona en concret que va reconèixer un dels poemes que havíem llegit. Avui, per exemple, hi ha hagut una noia que ens ha explicat que ella escriu.
Una sessió que un noi, la lectura que portaven era una poesia, pues era un llibre que ell va reconèixer i va dir, això és del... O sigui, tot i que sempre diem el títol i tal, sí, però ell la coneixia, no? I, bueno, i sí, sí, al final es va aixecar i va explicar i supercontent, no?
Sí, coneixia, sí, el llibre, coneixia, sí, el llibre que portàvem.
Doncs tot un recull d'anècdotes. Tu també vas estar-hi allà present, Maria, en aquesta sessió. Què és el que vas veure? Com vas veure que la gent una miqueta, doncs, rebia, no?, aquesta activitat.
Sí que és veritat que s'ha dit que durant la sessió, diguéssim, no vam poder estar perquè al final, doncs, són uns pacients que és preferible, no?, que estiguin en un ambient, doncs, potser més tranquil, més pausat, sí, més íntim, amb elles dues, però sí que és veritat que quan van sortir em van dir "me encanta" o "molt xulo", o sigui que van, sí, sortir molt, molt contents, i la veritat és que això és una mica el que busca aquesta iniciativa, que també cal destacar que és una mena d'intercanvi, perquè al final és una equació, no?, entre l'hospital de Bellvitge i la Biblioteca de Bellvitge, perquè també una vegada al mes, si no m'equivoco, hi ha uns professionals de l'hospital que van a la biblioteca a parlar sobre... Són, bueno, experts, diguéssim, sí, en diferents, sí, sí, patologies, i van una vegada al mes a que la gent, doncs, els pugui fer preguntes i fer una mica una xerrada, i llavors tenen aquest intercanvi, que això, doncs, també fa, fa poble, anàvem a dir, fa ciutat.
Fa ciutat, en aquest cas. Molt bé, doncs aquesta col·laboració entre un centre hospitalari i una biblioteca, que de vegades costaria una miqueta, doncs, de situar, però que és possible. Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquestes coses. I nosaltres el que fem és continuar aquí al primer segon. Tornem de seguida. L'auge de la mobilitat urbana ha convertit els patinets elèctrics en un element habitual a les nostres ciutats, als nostres carrers. El seu creixement, però, també ha evidenciat la necessitat d'establir unes normes més clares. A partir de l'any que ve, del 2026, entra en vigor un nou marc legal a tot l'estat espanyol que afectarà a tots els usuaris de vehicle de mobilitat personal, amb mesures que van, per exemple, des de l'assegurança obligatòria fins a la inscripció en un registre oficial i multes que seran més dures. Per parlar d'aquest tema ens acompanya avui la Lady Forero. Ella és membre de l'Associació d'Usuaris de Mobilitat Personal. Lady, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a ti per l'invitació.
Muchas coses han de passar a partir de enero. ¿Del 1 de enero o del 2? El 1 es festivo, pues vamos a poner el 2, ¿no? Vosotros, ¿cómo veis? Ahora vamos a entrar a explicar un poco en qué consiste toda esta nueva normativa. Pero vosotros, como usuarios, como asociación de usuarios, ¿Cómo habéis acogido estas nuevas normas que van a tener que cumplirse a partir del año que viene?
Bueno, como todo lo nuevo, genera rechazo de algunas cosas, otras aceptación, pero al final son normas y hay que cumplirlas. Entonces, lo importante es estar bien informado para que no tengamos de pronto dificultades más adelante en romper esas normas que van a ser obligatorias. Porque anteriormente teníamos algunas recomendaciones,
es verdad.
Y teníamos algunas vigentes, como llevar el casco, que fuese una sola persona en el patinete, y no eran como tan duras las sanciones, había permisibilidad para algunas cosas. Pero a partir del 2 de enero ya va a ser bastante dura, digamos, implementar esa normativa y cumplirla sobre todo.
Muy bien, pues entonces atentos a todas esas personas que tengan patinete, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un registro obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Explícanos, Lady, que todos los patinetes tienen que registrarse en algún sitio, ¿no?
Así es. Todos los patinetes van a tener que ser registrados y van a entrar en un registro nacional de la DGT y van a tener que portar una pegatina con ese número de registro que sea visible en el patinete.
¿Sería como la matrícula, podríamos decirlo así, o no?
Sí, algo parecido, pero va a ser para poder, digamos, relacionar el vehículo con un usuario y poder entonces establecer en caso de cualquier cosa, ya sea para un robo, ya sea para el cumplimiento de una norma, tener identificado al usuario y al patinete del usuario.
Entonces, ¿este registro lo tenemos que hacer en la DGT?
Así es.
Ahí se puede registrar el patinete.
Exactamente. Se hace una solicitud de registro, hay que cumplir con unas normas técnicas, que son 5, es decir, como es decir, la tecnología de los coches, ¿vale? Es decir, se deben cumplir unos requerimientos
normas
técnicos,
técnicas en este caso.
Exactamente. Es decir, tiene que tener una velocidad limitada de 25 kilómetros. De ahora en adelante los patinetes no van a poder pasar esa velocidad.
De 25.
Así es. Deben estar limitados desde fabricante.
¿Vale?
Entonces, desde el 2024 entró en vigor esta norma y todos los fabricantes la implementaron. Es decir, que todos los patinetes del 2024 en adelante que se fabricaron pues van a tener esa limitación.
Vale. ¿Y los que, si hay alguien que los ha comprado anteriormente, del año 24, entonces qué pasará?
Bueno, lamentablemente estos vehículos no van a poder hacer este registro porque no cumplen con muchas de estas normativas técnicas y solo tendrán plazo de circular hasta el 2027.
Vale, o sea, aquellos patinetes que se hayan adquirido antes del 2024 no podrán circular más allá del 2027.
Exactamente.
Es un poco así, ¿no?
Hasta el 2027.
Vale, muy bien. Tenemos este registro obligatorio. ¿Qué pasa si circulamos a partir del año que viene con un patinete que no está registrado?
Vale. Resulta que la norma empieza a partir del 2 de enero, es decir, desde ese momento se van a empezar a hacer el registro. Vale. Aún no hay patinetes registrados.
Claro, o sea, entonces, habrá que dar un poquito de margen, ¿no?, de tiempo.
Exactamente, para que entre en vigor y se empiece a hacer todo el proceso, ya la DGT publicará exactamente, oficialmente, cómo se va a hacer y en dónde se va a hacer. Pero el registro es así, es el proceso es sencillo, un registro, una solicitud de registro. Se verifica que cumpla con las normas técnicas, se pide un número y ese número va asociado a una pegatina o una placa y debe estar visible en el patinete.
Visible en el patinete.
Exactamente.
Otra cuestión que era ampliamente solicitada también por muchos otros vehículos que circulan, que es que tengan un seguro obligatorio a partir de ahora va a tener que tener el patinete eléctrico, ¿no?
Exactamente. Hasta ahora era recomendable tenerlo, pero con la nueva normativa va a ser obligatorio. Va a ser contra responsabilidad civil, daños a terceros, es decir, en caso de algún accidente, ese seguro va a poder responder ya sea por daños a algo material o también a una persona.
O sea, tendrá que ser un seguro a terceros.
A terceros,
en este caso,
correcto,
¿no?
Así es, que cubra, de hecho va a ser muy parecido al de ciclomotores.
Vale. ¿Qué pasa si no tenemos seguro? No podremos circular a partir del
año
que viene.
No podemos circular y multa.
¿Multa de?
Multa de hasta 500 euros.
De hasta 500 euros,
sí.
Si se circula sin seguro.
Y obviamente responder por aquellos daños desde ya, digamos, los bienes de la persona tiene que responder por los daños que haya causado.
No sé si vosotros desde la Asociación de Usuarios, este tema del seguro, ¿ha sido bien aceptado por la mayoría de usuarios o cuál crees que es un poco el sentir genérico?
Bueno, es complicado porque al final es un seguro bastante costoso, ¿vale? Para lo que representa lo que cuesta un patinete eléctrico.
Vale.
Entonces, pues, un patinete eléctrico con las nuevas normativas y todo esto va a estar rondando desde los 400 euros, y vas a tener que pagar un seguro de 200.
Ya. Yeah.
Entonces es como, normalmente, ¿qué pasa? Que los usuarios de patinetes son personas que, bueno, tampoco invierten mucho en un vehículo precisamente para hacer reducción de costes, ya sea el desplazamiento o algo. Y entonces, tener ese valor asociado ahora con el seguro genera un poco de disgusto. Pero bueno, es la normativa.
Pero era necesario, ¿no?
Sí.
Y además, si se circula sin seguro, también la multa
claro.
puede ir hasta los 500, ¿puede ser?
Hasta los 500. Y también existe la posibilidad de que el vehículo sea retirado, o sea...
¿De circulación?
Sí. Bueno, tiene que haber varias componentes, es así. Si cumple todas las normas y solo tiene el tema del seguro, una multa, pero si incumple alguna otra más, pues el patinete...
Hasta ahora, no sé, sácame de dudas, hasta ahora la normativa que había multaba a los patinetes que iban por la acera.
Así es correcto. Lo que está vigente hasta ahora es lo del casco,
¿sí?
¿Vale? Es obligatorio no circular por la acera. Es solo un pasajero, porque anteriormente veíamos dos personas en un patinete.
Eso se mantiene, ¿eh?
Exactamente, eso se mantiene porque está dentro de toda esa normativa, pero entonces ahora entra la obligatoriedad del seguro y de la parte de registro.
Del registro. Y también una cuestión muy importante es el consumo de drogas y alcohol.
Es correcto.
Que ahí sí que la sanción puede ser todavía más importante, ¿no? Si no se cumple, bueno, pues que la gente pues, no beba ni se drogue, ¿no? Cuando vaya en patinete.
Es correcto. De hecho, eso está vigente actualmente. Es decir, no se puede circular bajo estado de ninguna droga ni,
¿sí?
ni tampoco estado de embriaguez. Y esto acarrea multas un poco más altas, inclusive puede llegar hasta los 1.000 euros.
¿Tú crees como usuaria que esto os va a ayudar a una mayor convivencia entre este tipo de vehículos, entre los peatones y el resto de vehículos que circulan? ¿La convivencia será mejor?
La convivencia en sí... creo que ha mejorado mucho, porque también en todas estas prohibiciones que hay actualmente también existe la prohibición de que menores de 16 años no conduzcan. Entonces, las personas que actualmente conducen tienen un poco más de claridad de por dónde van, qué pueden hacer, qué le pueden hacer daño a alguien y no ir, digamos, haciendo cosas indebidas, ¿sabes? Entonces, creo que sí va a mejorar mucho, pero lo que se quiere con esta norma es garantizar de que si se hace un daño a un tercero o a alguien o haya un accidente, existe una manera de que sea reparado los daños causados, más que todo, por eso la obligatoriedad, porque existe un aumento de casos de accidentabilidad, perdón, y entonces pues hubo que hacer esta norma. Bueno, ¿qué hacemos con esto si a veces el usuario no se sabe quién es y se va y queda un daño allí? ¿Quién responde por ese daño?
Siempre se dice que la norma va detrás de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y a lo mejor sí que ahora era necesario poner un poco de orden en todo el tema este de los de la movilidad personal, ¿no? En este caso. Entonces tú me dices que sí, que notas que la cosa está como mejor, ¿no?
Puede mejorar en ciertos aspectos, pero esto es como...
¿En cuáles podría mejorar todavía más?
Bueno, puede mejorar en que las personas van a ser más respetuosos con el tema de la velocidad. Hoy en día es una realidad que hay patinetes modificados que corren muchísimo, más de 25 kilómetros por hora, de que aún existe circulación por la acera, pero yo creo que todo debe ir acompañado también de la parte de la infraestructura, es decir, deben haber habilitación de más carriles bici y cosas así para que no se puedan incumplir esas normas. Porque luego transitas y ya no hay carril bici, entonces ¿qué haces? Te encuentras la acera.
Entonces, ¿por dónde vas, no? Ese es el problema, a lo mejor, que os encontráis algunas veces.
Exacto, eso es lo que de pronto manifiestan algunos usuarios, que, vale, dame normas, pero también dame la posibilidad de yo cumplir esas normas.
El tema de las sanciones, a nadie le gustan las sanciones.
Exactamente.
Pero bueno, ¿cómo lo valoráis vosotros desde la asociación?
Bueno, hay mucha inconformidad, porque son sanciones muy, muy altas, muy duras, en comparación con lo que te dije, lo que cuesta el patinete.
Sí.
Y bueno, o sea, digamos que son normas y que hay que cumplirlas. Es procurar de que la convivencia entre todos sea buena, tanto en los usuarios como la ciudadanía.
Ya para acabar, Lady, el tema de los patinetes eléctricos infantiles, ¿cómo queda?
Bueno,
¿también es afectado por esta normativa o no?
Bueno, no son considerados como vehículos de movilidad personal porque llegan hasta 6 kilómetros por hora. Esto realmente lo que hace es que no se le aplica a estas normas, pero sí algunas cosas como no puede circular por la acera, se tiene que usar en parques y no en vías. Entonces, digamos que no se le aplica como tal la normativa, pero sí hay algunas recomendaciones como estas.
Perfecto.
Porque es considerado como un vehículo recreativo.
Ajá. Vehículo recreativo, exacto. No sería como para circular. Exactamente. Bueno, yo creo que lo hemos repasado todo. No sé si nos ha quedado alguna cosa en el tintero, Lady, ¿tú qué crees?
Bueno, más que todo eso, estar informado de que el patinete cumpla con estas normas, que puedes hacer el registro para que puedan circular, estar muy claro sobre esas multas que van a tener, que tienen que cumplir, sobre todo técnicamente ese patinete, y que estar preparado aquellos que han comprado el patinete con anterioridad a 2024, de que hasta 2027 pueden circular. Sí que pueden circular dentro, de pronto, digamos, de que no sea espacio público. Uh-huh. Entonces, puedes considerar un segundo uso.
Por ejemplo, ¿en qué espacio podrían circular?
Que no sea, por ejemplo, en un campus dentro,
ah, vale. Ajá.
Que no salga ningún espacio público, es vale. Decir, que sea algo privado.
Un recinto privado cerrado.
Exactamente. Uh-huh. Vale. Allí se puede usar de pronto para, si es un predio bastante grande, puedes uh-huh. transportarse
para
internamente y uh-huh. ya está. Vale. Pero públicamente no va a poder circular. Exactamente.
Ya. Dime, ¿qué te iba a contar?
No, que eso genera también una preocupación desde la asociación, porque claro, hay actualmente muchísimos patinetes que fueron comprados en 2024, entonces, ¿qué se va a hacer con esos patinetes?
Claro, eso se verá, ¿no? No sé si habéis recibido ya alguna queja o alguna solicitud de información.
Muchísimas.
O la gente.
Sí.
Bueno, pues estaremos al caso.
Así es.
Y nos vas contando a ver cómo va evolucionando toda la normativa y todas esas personas que tienen ese patinete comprado antes del 2024, si te parece.
Perfecto.
Gracias.
A ti.
Gracias por acompañarnos. Nosaltres encara tenim més coses per oferir-vos aquí al Primer Segona. Encarem ja la darrera part del programa, avui fent tertúlia de veïnes expertes. Nosaltres l'hem titulat així. Avui podríem dir que amb el 50%, perquè ens acompanyen ja d'una banda la Paquita Regalón. Paquita, què tal? Com estàs? Gràcies per acompanyar-nos. I la Carol Villarroya,
hola.
Què tal?
Molt
la
bé,
Carmina
molt
González,
bon
que sempre ens acompanya. Avui no pot venir, perquè està allò amb dècimes, una mica malalta. No sé si la passa de grip que hi ha aquests dies, però vaja, en tot cas, el que jo us volia comentar, en principi també, enllaçant amb això que comentàvem de la Carmina, és que des d'aquest dilluns, doncs Salut ha cridat a tothom, diguem-ne, a vacunar-se, ja sense diferència de grups de risc. De fet, ja des del setembre s'han vacunat més d'1.100.000 persones. Es preveu que aquest grip pandèmic arribi aproximadament d'aquí un parell de setmanes i volem saber si la Carol i la Paquita s'han vacunat, si esteu... No t'has vacunat?
No m'he vacunat mai.
Mai?
Mai. Llavors, com no m'he vacunat mai, doncs tampoc me vacuno ara. Perquè no me'n constipo.
Ah, bueno, doncs ja, tu estàs bé, perfecte.
Ahir vaig estar que semblava que m'estava morint i avui estic bé.
Però de grip?
No, m'agafa una tos. Uh-huh. Però bueno, ahir estava malament, que vaig estar tota la tarda al llit, i el vaig dir a la Carmina, digo, yo no sé si voy a poder ir también, porque mira cómo estoy. Uh-huh. I aquest matí m'he aixecat com una rosa.
Veus que bé, això és la tele.
La tele, que sabia que havia de venir. Sabia que havia de venir a la tele i...
Paquita, en tu caso, ¿tú te vacunas?
Yo me he vacunado siempre.
Siempre.
Pero este año no me he vacunado porque he estado constipada.
Y por eso te puedes vacunar, ¿no?
Yo un año estaba constipada, me vacuné y me fue fatal.
Ah, vale.
Me fue muy mal. Uh-huh. Entonces he dicho, pues no, hasta que no esté bien no me vacuno.
No, clar. Uh-huh. I el vostre entorn, normalment es vacuna, no es vacuna? Quina és la sensació una miqueta que teniu en quant al tema de la campanya de la grip?
Pues no li he preguntat als meus fills si se vacunen. Uh-huh. Passa que tampoc s'encostipen, perquè si s'encostipen, allò que estan malalts m'ho diuen, però uh-huh. no s'encostipen tampoc.
Ara, i a més, la vacuna de la grip també va associar d'alguna manera la de la Covid. Aquesta sí que us l'heu posat?
No.
Tampoc.
Me la vaig posar, la de la Covid, totes les que hi havia fins l'any passat. Uh-huh. Aquest any no me l'he posat, perquè a part tampoc he passat la Covid. No l'he passat, vacunant-me com m'he vacunat sempre, no l'he passat. Uh-huh. I llavors dic, perquè me la...
Que tu sàpigues, que a vegades ja saps que aquestes coses es passen i
ja,
igual
no
ho saps.
No m'he encostipat. Si m'hagueren encostipat, diria, t'has encostipat, uh-huh. has pogut agafar la grip.
Però no ha sigut el cas.
No, perquè uh-huh. cada vegada que he anat a posar-me-la, quan l'han dit, doncs me l'han posat, i allò després que te miren i no l'he tingut. Uh-huh.
Yo el COVID no lo he tenido.
¿Tampoco?
No.
¿Y te has vacunado o te has ido vacunando, Paquita?
El año pasado sí, uh-huh. me vacuné.
Sí, yo fin
de año
pasado.
Este año no me he vacunado aún de nada por eso, porque como estoy constipada, uh-huh. no he querido vacunarme.
Bueno, vosaltres sou usuàries de La Meva Salut?
Sí.
La feu servir? Sí? Us aclariu bé?
Sí. Sí. El que passa és que gràcies a Déu no tinc que anar gaire al metge. No he d'anar gaire. Uh-huh. Llavors, un cop a l'any l'infermera me mira, me fa allò de les analítiques i tot això.
Com un control, no?
Un control. Uh-huh. A la doctora de capçalera he tingut que anar perquè vaig tenir un problema. Uh-huh. I ja està, vull dir, no sóc...
Molt bé, perfecte.
Sí, tocarem bé, fusta, tocarem fusta.
Paquita, en tu caso?
Jo cada 6 meses me hacen un análisis. Uh-huh. Porque tengo colesterol, uh-huh, y tengo azúcar también, aunque cuando me hacen los análisis no me sale nada, me sale todo bien, pero dice que es porque me medico y por eso me sale todo bien.
Bueno, o sea que todo controlado, ¿eh? Hablamos ahora de salud, pero en aquest cas de la salud de, no va dir, dels porcs senglars i dels porcs. Sí. Esteu al cas de tot el que està passant amb la peste porcina?
Bueno, algo.
Són dels porcs senglars, no són dels porcs. Mm-hmm. Els de les granges no són. Són les que estan salvatges.
Sí. I què? Ho esteu seguint?
Sí. Los de la granja han dicho que no.
Que estan bé. Que no,
han dit
que estan més de la
que
granja.
Que no hay hasta ahora.
Us preocupa el tema?
Home, clar. Sí, claro.
Per què?
Home, perquè... Bueno, diuen que no és perillós per les persones.
No.
És només perillós pels animals, uh-huh, però per les persones no és perillós.
Sí, però el preu del porc, de la carn de porc, ja ha baixat bastant, eh?
Ja,
sí.
Molt.
I, además, se va perdent moltíssim diner.
Sí. Uh-huh. Perquè no sé Catalunya si viu molt del porc i, llavors, això serà contraproduent per la nostra economia.
Uh-huh. Veurem.
Mal, i, además, pues, se perderán puestos de trabajo, com és normal. Uh-huh. I, claro... Esto ha sido fatal. Hacía ya...
30 años.
30 años que no...
30 años que no pasaba
lo de la... Que no pasaba esto.
Uh-huh. Veurem com evoluciona. Escolteu, una altra cosa que us volia preguntar. Aquesta setmana, aquest dilluns, ahir precisament era l'anomenat Cyber Monday i la setmana passada, divendres, era el Black Friday. Vosaltres esteu al cas d'aquestes dates? Heu comprat alguna cosa?
Jo no,
us seguiu?
El meu fill. El teu fill, sí.
Et puc preguntar què ha comprat?
Sí, mira, s'ha comprat... una cosa per escalfar l'aigua. Uh-huh. Bueno, però li van portar ahir, vull dir, que ja havia passat el fred aquest. I què més va comprar? Ah, un termostat pel quarto de bany. Uh-huh. Això sí que ho va comprar la setmana passada.
Molt bé. I tu no has comprat res?
No.
No. No hi creus, en aquestes coses?
No.
No?
Bueno, vaig anar a Gran Via el dissabte, no el diumenge, que estava obert,
sí?
I vaig comprar els regals de Reis.
Uh-huh.
Vaig comprar un pijama pel meu fill, uns sostens per mi.
Ah, mira!
Hombre, vaig pensar en mi també.
També està ben fet.
I després vaig comprar també una sombra d'ulls i coses, uh-huh, així, a part de la samarreta. Del pijama pel meu fill, ella porta una samarreta...
Va, o sigui que tu ja has fet les compres anticipades a Nadal.
Bueno, pel meu fill, pel que tinc a casa.
Uh-huh.
Ara falten els altres.
Els altres. Ho fas amb antelació?
Bueno, saps què passa? Que als grans no els hi regalem res, només és pels nens. I ja saben el que volen. Vull dir, als nens ja li hem comprat un joc per la Play 5, que, la, uh-huh, que el meu fill li regala als seus fills. Bueno, ai, que no surti això, que no sigui que mirin els meus nets i no saben res.
Això t'anava a dir.
No saben
res.
No saben res que els ha comprat això son pare.
Uh-huh.
Llavors, i després la meva neta gran, roba.
Roba, molt bé.
El net...
És igual, no cal que et facis la carta, però vaja, no aprofites aquests dies de més descompte. Perquè no hi creieu? O perquè has aprovechado estos días, Paquita, tampoco?
No.
¿Por qué?
Pues no sé, porque luego ya más adelante... Las vísperas le digo a mis hijos que quieren y se, uh-huh, lo compro.
O sea, te esperas un poquito más.
Sí.
¿No os creíeu això dels descomptes que fan?
No.
No?
No.
Per què?
No, perquè a vegades el que fan és que puixen el preu i després t'ho rebaixen i te creus que t'ho han rebaixat
mentida. No, és una trola.
És una trola?
Jo crec que sí.
Sí.
Que dicen, ponen, está tanto rebajado y no es verdad. Yo creo que es así,
sí,
porque
igual.
A veces lo he mirado y he visto que no era de verdad.
Uh-huh. I parlant de compres de Nadal, vosaltres ja ho heu avançat, perquè jo crec que ja no ens veiem fins a l'any que ve, llavors us volia preguntar, heu avançat compres a l'hora de fer menjars i tot això? Perquè tal i com està el preu de la cistella de la compra, alguns gremis han aconsellat que...
Doncs
que s'avanci, no? Sí. Vosaltres ho heu fet, això?
I no, és verdad que quan llegan las Navidades sube todo,
Todo
es todo más caro.
Sí.
Yo no he comprado, pero ya lo voy a comprar ya.
¿Sí? ¿Ya tienes pensado?
Sí, para
la
Navidad.
¿Un par de cosas que nos puedes decir que vas a comprar?
Bueno, a mí me gustan, a mis hijos les gustan mucho las galtas, uh-huh, que voy a hacer y las voy a comprar ya. Y bueno, el vino y todo eso también.
Ya lo vas comprando antes,
sí,
¿no? Un poquito antes.
Sí.
En el teu cas, Carol, ¿qué pasa?
Yo, es que nosotros fem Escudella. Uh-huh. Llavors ja ho tinc tot comprat.
Ja ho tens tot comprat.
Menys la verdura.
Ho congeles,
tot,
no?
Tot. Uh-huh. Tinc la gallina, tinc el pollastre, tinc el conill.
Que previsora.
El conill del caldo. Sí, el conill del caldo. La papada. Ja ho tinc tot, només me falten les herbes. Uh-huh. Ja ho tinc tot, perquè vas a última hora a comprar les coses aquestes del caldo i no trobes.
No, i a més estan més cara.
No ho trobes. Més cara. Llavors jo ja ho tinc tot comprat i ho tinc al congelador.
Teniu molta gent a menjar aquests dies?
No.
No?
Bueno, sempre som 11.
Bueno, Déu-n'hi-do. Sí, bueno, està mal.
Bueno, tota la família, pues, tota la família meva som 11, vull dir, no hi ha
ja
més.
Ja està. ¿En tu caso, Paquita?
Pues en mi caso, mis hijos, uh-huh. mi nieta.
¿Sois muchos?
Cuatro, no. Mi yerno, su madre, no, no somos muchos.
Bueno, pues tampoco. Estupendo, entonces, ¿no?
Sí.
Perfecto. Més coses, us volia preguntar, ja que esteu aquí, i no sé si la gent que ens estigui veient, veurà que anem parlant indistintament català i castellà, no? Perquè amb la Carol ens vam conèixer en català i amb la Paquita nos conocimos en castellano,
sí.
¿Vale? I jo avui volia parlar d'un estudi que es va presentar fa poquets dies de la Conselleria de Política Lingüística i de l'IDESCAT, que han presentat quins són els idiomes que s'utilitzen a Catalunya. I la qüestió és que el català no ha sortit gaire ben parat, perquè a l'àrea metropolitana el seu ús no arriba ni al 25% de la població. I en concret, si parlem de l'Hospitalet, parlem de que la llengua que s'utilitza habitualment és el castellà, amb un 73,3%. Sí. I el català queda en un 10,3%, és poquíssim.
Molt, molt poc.
No sé quina opinió teniu vosaltres d'aquesta qüestió. Carol, comencem per tu, que parlem habitualment en català tu i jo, i sí. Potser ens pots dir alguna cosa
sí,
més.
Sí, bueno, jo no ho sé, perquè clar, són les dades que jo també he escoltat per la ràdio, que diuen així. El problema està de que, no perquè vingui gent de fora, perquè pot venir gent de fora, que es pot aclimatar bé al català. I molta gent, el que passa que si ens parlen en castellà ja contestem en castellà.
Canviem.
De seguida. Canviem de seguida. Perquè jo suposo que és això, que si no canviéssim i tinguéssim que aprendre més el català, doncs parlaríem més. Però clar, si te trobes còmode, estàs amb una persona que la coneixes i saps que parla castellà, doncs parles castellà.
Claro.
No et sap greu canviar. El que passa que hi ha gent que igual és massa estricta o si no se parla català, no, no, doncs jo no, jo si tinc que parlar en castellà el parlo.
Però creus que si un idioma es deixa de parlar?
Ah, no, això no tindria que deixar de parlar. Tindríem que aconseguir, mica en mica, pues, que anés cap endavant. Igual com se va fer anys enrere amb TV3, amb la bola de drac, amb l'aral i tot això, que va fer que els nens aprenguessin el català. Pues algo així tenen que fer, perquè ara ho fan a TV3, me sembla, però a Cat3 o algo així.
Sí, en la plataforma, no?
La plataforma.
De 3CatInfo, crec que es diu ara.
Diu que ha tingut molt èxit la bola de drac i ara fan l'Arale, o la faran l'Arale. Llavors és una manera de que els nens
aprenguin,
petitets, no? Aprenguin, perquè clar, a part tots els nens petitets van amb el mòbil i estan mirant coses que estan en castellà. Dibuixos.
La seva llengua és el castellà.
Dibuixos i coses en castellà. Llavors, però bueno, se tendría que promocionar.
Paquita, acabamos con tu opinión.
Sí.
Porque tú no hablas nunca en catalán.
Porque es que yo siempre he estado con andaluces.
Vale.
Claro, al no estar con catalanes...
Pero sí que lo entiendes perfectamente.
Sí, sí.
Vale. ¿Qué te parece estos datos, entonces?
Hombre, pues mal, francamente. Porque yo es que a veces he intentado hablar, pero como hablo tan mal, pues ya no
cambiamos.
Hablo.
Claro. Cambiamos nosotros.
Y a Carol, por ejemplo, ella... Yo entiendo el catalán, pero yo le hablo en castellano y ella me contesta en castellano.
Y ya está.
Sí, claro, es el problema que ya. Es, el
es
problema
que yo creo que las personas que se casan, tanto una mujer como un hombre, con un catalán o una catalana, pues algo aprenden o van hablando. Pero claro, si yo he estado con andaluces siempre...
Siempre, tu entorno siempre ha sido en castellano.
Pues no.
Bueno, doncs ens quedem amb aquests dos testimonis, no?, d'una realitat que és la que viu la ciutat, però sí que és veritat doncs, que són dades molt, molt preocupants,
sí,
també
molt
a llocs, doncs abans a les localitats de Girona, on abans el català també es parlava molt, també estan descens. Així que ens haurem de preocupar tots una miqueta de poder-lo parlar, utilitzar-lo més, sobretot, perquè si, la que dèiem, no? Si una llengua no s'utilitza,
al final es perd, no, es té que promocionar i intentar parlar-lo més.
Bueno, Carol, cada vez que yo te hable tú me contestas...
Te tinc que contestar en català.
Me contestas en català.
És difícil per mi. És molt difícil per mi.
Claro, no me
habla nadie. A tu no te podria parlar en castellà.
Veus? Ja ho sé. Jo tampoc.
A tu no te podria parlar en castellà.
No me habla nadie català, me habla en castellano.
També és una responsabilitat nostra com a parlants, no? Doncs ho deixem aquí, va. A ver si arrancamos el compromiso. A Carol, de que te hables sempre en català, a veure si tu ja te lanzas també. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, esperem que us hagin interessat tots els continguts que us hem presentat i us esperem la propera setmana, com sempre, aquí al Primer Segona.